Él se hace llamar ingeniero Manfredi.
¿Manfredi?
Sí.
Ya ha sido fichado ese nombre. Parece ser uno de los cabecillas de la Junta Militar del Comité de Liberación Nacional.
Tengo buenas razones para creer sin lugar a dudas que se trata de él.
¿Pero cómo han podido pillarle ustedes?
Le he encontrado aquí, sobre esta mesa. Todas las noches doy un larguísimo paseo por las calles de Roma sin necesidad de salir de mi despacho. Me gusta mucho ese género de fotografía que retrata a la gente casi por sorpresa. Te encuentras con personas muy interesantes. No hace mucho, por poner un caso, recuerdo que vinieron a mi encuentro el señor Manfredi y su pequeña amiga. Me dije, a ese hombre ya le he visto en algún otro lugar. Fíjese bien en este grupo. El segundo por su derecha. Me enviaron esas fotografías desde Berlín y creo que no me equivoco. ¿No es cierto?
Sí, no se equivoca. Es él, son la misma persona.
¡Oh, qué fastidio! Perdone.
No se preocupe.
¿Qué es todo ese jaleo?
Perdone, mayor, pero hemos comenzado a interrogar al catedrático.
Bien, pero que se calle de una vez. ¿Cuánto gritan estos italianos?
Ya. ¿Y quién es la chica?
Una tal Marina Maria, actriz de revista.
Ah, sí, la conozco, la he visto. Encantadora.
Muy encantadora.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui entenc que la pel·lícula fa referència a Itàlia, deu ser una pel·lícula italiana, però amb el tema em portes molt despistada, o sigui que dóna'm un cop de mà a veure...
El tema d'avui és el neorealisme italià. El neorealisme italià, que és un dels grans moviments de la història cinematogràfica, de la història del cinema, i que ha donat obres mestres meravelloses.
I grans noms.
I també grans noms, i grandíssims directors. Un d'aquests noms precisament va ser Roberto Rossellini, el director de la pel·lícula de la qual acabem d'escoltar un fragment, que era Roma, Città Aperta, Roma, Ciutat Oberta, de l'any 1945. És una pel·lícula que se centra en la persecució d'un que pateix un comunista a l'època de la Itàlia feixista de Mussolini, a l'època de la Itàlia ocupada pels nazis. Els protagonistes d'aquesta pel·lícula eren Aldo Fabrizi i Anna Magnani. Eren els dos protagonistes. El terme del neorealisme el va inventar Mario Serandrei, que era, no és un nom conegut, però era un home important dintre del que era el cinema italià, perquè era el muntador de les pel·lícules de Luchino Visconti. I veient les proves de laboratori de la pel·lícula Obsessió, Obsessió és una versió molt viscontiniana de la novel·la de James M. Cain, El carreter sempre truca dues vegades. Un dia parlarem de les moltes versions que s'han fet al cinema d'aquesta novel·la. I Obsessió era una versió de Visconti sobre aquest tema. I veient les proves, doncs, Serandrei va dir, ostres, això és neorealisme, no? I clar, com que va sorgir d'allà, en diem sempre neorealisme italià. Una altra pel·lícula també que forma part d'aquest moviment, curiosament saltaríem a l'últim, perquè hi ha una pel·lícula que és Umberto D, de Vittorio De Sica, de l'any 51, que es considera que és la pel·lícula que tanca el moviment. Després es va considerar que el que venia després ja no era ben bé neorealisme, encara que se'n fessin més coses. I Umberto D, doncs, és una pel·lícula que parla de les pèssimes condicions de vida d'un home jubilat que no té recursos econòmics.
Hágale callar, por Dios.
Calla, Fly, basta.
Dios mío.
Sinvergüenzas. Canallas.
Por Dios, que no le oigan o nos meterán en la cárcel.
No les digo a los guardias, sino a los organizadores de la manifestación.
Hacía falta el permiso.
No nos lo han querido dar.
Pues haberse quedado en casa.
Yo necesito el 20% de aumento. Así podré saldar mis deudas en un año.
Yo no tengo deudas.
A decir verdad, yo tampoco. No tengo deudas.
Humberto, de aquest fragment que acabem d'escoltar, una pel·lícula de Vittorio De Sica, que no sé, Víctor, si va ser un director tan important com el que ja comentaves abans, el Roberto Rossellini, dins d'aquest moviment, o se li ha considerat...
El Vittorio De Sica era el director d'aquesta última. Sí. Bé, no era... malauradament, i de manera injusta, es considera que Vittorio De Sica era un director que estava per sota dels grans noms del neorealisme, com era Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti o Roberto Rossellini, que deies. És injust. Vittorio De Sica era un dels grans directors del moviment i va fer autèntiques meravelles en el decurs de la seva filmografia, com per exemple doncs, L'Allustrador, un senyor que netejava sabates, de l'any 46. Després hi ha una obra mestra que és el Lladre de Bicicletes, del 48, que ja l'havíem parlat aquí en aquest mateix espai temps enrere, o Miracle a Milà, de l'any 1951. És a dir, que pel·lícules, grandíssimes pel·lícules. També hi va haver altres directors que no han sonat tant, que formaven part del moviment, com Alberto Latuada o Cesare Sabatini, que Cesare Sabatini, justament en la pel·lícula que hem escoltat, aquesta d'Humberto D, ell era el guionista del film. Ara escoltarem un fragment de La nit de l'any 1961, Michelangelo Antonioni. Aquesta pel·lícula forma part del que va ser la seva trilogia de la incomunicació. Ara sentirem les veus de la Jean Moreau i la Marcello Mastroianni, que parlen en una escena del film en què ella li fa saber a ell que ja no l'estima. Ella li diu: si aquesta nit tinc ganes de morir és perquè ja no t'estimo. Aleshores ell li diu: si dius que t'agradaria ser morta és perquè encara m'estimes. I ella li respon: no, només és compassió.
Se stasera voglio di morire è perché non ti amo più. Sono disperata per questo. Vorrei essere già vecchia per averti dedicato tutta la mia vita. Vorrei non esistere più perché non posso più amarti. Ecco, questo è il pensiero che mi è venuto mentre eravamo al nightclub e tu ti annoiavi.
Se tu dici questo, se vorresti essere già morta, vuol dire che mi vuoi ancora bene.
No, è soltanto pietà.
La nit, que, com deies, forma part d'aquesta trilogia d'Antonioni. Les altres dues pel·lícules també tracten el tema d'aquest avorriment, d'aquest desamor en la relació de parella?
Sí, també són L'Aventura i L'Eclipsi. Totes dues parlen també del mateix, de la descomposició. Per exemple, L'Aventura parla de la descomposició d'un matrimoni burgès que està encarnat per Lea Massari i Gabriele Farsetti, que es troben perduts en la monotonia de la seva relació de parella. I després hi ha L'Eclipsi, el títol és com una metàfora de la foscor permanent. Aquí se centra en una dona, que és la Mònica Vitti, doncs, que deixa el seu home, en Paco Rabal, i inicia una relació amb una altra, que és l'Alain Delon. I bé, són pel·lícules dures, però bé, d'aquelles pel·lícules que ajuden a pensar, interessantíssimes. Una altra grandíssima pel·lícula del moviment és Rocco i els seus germans, de l'any 60, de Visconti, amb Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot i una joveníssima Claudia Cardinale, que tenia 22 anyets només. És un film sociològic que ens parla de l'Itàlia dels pobres i de les seves violències, i violències que sobretot en moltes ocasions acaben en tragèdia.
Con Rocco e i suoi fratelli la Titanus ha vinto una grande battaglia contro il falso moralismo, contro l'incomprensione, contro il conformismo, ed è lieta di essere riuscita a presentare il film di Luchino Visconti in una edizione rigorosamente integrale, nulla togliendo al suo contenuto, talvolta sconcertante per la sua audacia, talvolta squisitamente poetico, ma sempre vivo, avvincente, polemico. Per questo Rocco e i suoi fratelli è il più grande avvenimento della cinematografia mondiale.
Hi ha una pregunta, Víctor, que no sé si em podràs respondre. Com és que la televisió... Aquestes pel·lícules que estem comentant, que són pel·lícules que il·lustren molt bé aquest moviment, no es programen per televisió i, en canvi, sí, dins d'aquest mateix moviment es programen en d'altres que no tenen tanta transcendència.
Sí, sembla un absurd. És un absurd, perquè havent-hi tan bones pel·lícules, dius, com és que no es projecten sovint, eh? I com és que es projecten tan sovint moltes que són dolentes, que són productes de consum. Una de les respostes és, sembla tan absurda com haver-se de preguntar això, però és que, és que són en blanc i negre. És terrible. És a dir, el fet que siguin en blanc i negre, el blanc i negre és per les televisions privades, sobretot, és com verí. Són al·lèrgiques aquestes televisions al cinema en blanc i negre perquè consideren que això no té audiència. I com que són molt presoneres de l'audiència, obsessives amb l'audiència, lògicament, perquè és un negoci, aquestes pel·lícules només són possibles veure, és possible veure les vegades en un canal 33, o aquests canals així una mica públics d'aquesta mena, i també en comptades ocasions,
en
cicles determinats. Per això es prefereix programar pel·lícules de consum que siguin en color, que no pel·lícules serioses, intenses, en contingut que ajuden a pensar, en blanc i negre. Una altra de les raons, també, i en aquesta es podria explicar tot, és que, és clar, les pel·lícules que fan pensar no són bones per les televisions que viuen del consum, perquè si l'espectador pensa gaire, aleshores es torna més selectiu a l'hora d'engegar el televisor.
Vaja, que millor continuar amb l'opi del poble, no? Oferint futbol i altres coses que no ho facin pensar.
Per això veiem tantes pel·lícules. Aquesta, ja l'he vista, ja l'he vist al canal tal, sí. I l'he vist a l'altre canal. Perquè, i dius, com és que aquestes boníssimes pel·lícules, obres mestres, no es programen? Doncs mira, per aquesta raó, ja veus, és terrible.
Una llàstima.
Bé, nosaltres tancarem avui escoltant la banda sonora d'una altra gran pel·lícula del moviment neorealisme italià, que és una joia d'aquest moviment. És una pel·lícula de l'any 54, la va dirigir Federico Fellini i es diu La Estrada.
Ens tornem a trobar d'aquí una setmana. Gràcies, Víctor.
A reveure.
Sant Cugat a fons.